Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Hola, bon dia. Una setmana més, un dissabte més. Aquí estem. Després d'unes merescudes vacances de Setmana Santa, segurament tots els docents, alumnes, pares... Bueno, els pares i les mares no sé si han descansat gaire, però estic convençut que els alumnes sí i els professors també. Això espero que sigui així, perquè és que si no, aquest final de curs serà durillo. Comencem avui una vegada més amb un programa molt interessant, perquè parlarem sobre les noves tecnologies i si aquestes acaben de funcionar, no acaben d'anar bé, si són acceptades, són rebutjades... En fi, parlarem una miqueta de tot això. Però com sempre ja sabeu, m'agrada començar amb una frase que ens situï una miqueta. I la frase d'avui doncs és molt, molt clara al meu entendre i segurament vosaltres també l'entendreu d'una manera molt fàcil. La frase diu així: hem de preparar els estudiants per al futur, no per al nostre passat. Això ho va dir-ho Ian Jukes, que és fundador i CEO d'una empresa que es dedica a la consultoria educativa, avui estic amb la dislèxia, és professor i expert en innovació. Doncs em sembla que la frase d'aquesta setmana està clara, no? Li pregunto això a en Cristian Negre, que és el meu convidat d'aquest programa, el primer d'avui.
Bon dia.
Professor de l'Escola Pia, exalumne, si mal no recordo.
Sí, senyor.
I vas aprovar, que consti, els meus alumnes aprovaven.
Alguns.
I ara és professor, i professor, què et sembla? Hem de preparar els estudiants per al futur i ens oblidem del passat? Què fem amb això?
Oblidar-nos del passat, tampoc. Però preparar-lo per al futur jo crec que és la nostra responsabilitat. Vull dir que sí, sense cap mena de dubtes.
Hi ha alguns que dirien que no per això, Diuen que el passat millor deixar-lo estar en pau, que descansi tranquil·lament i anem mirant cap al futur.
Però això és deixar-lo en pau, l'altra cosa és oblidar-lo, Oblidar-lo seria un gran pecat.
Hi ha una diferència. De tot més, algun professor d'història voldria que se recordés més el passat, perquè em fa l'efecte
que
els estudiants a vegades... per a l'examen sí que se'n recorden, però al cap de dues setmanes alguns...
Sí, sí. Bueno, ens passa a tots, Sí. El que no utilitzem, tendim a oblidar-ho. Perquè necessitem espai nou per treballar.
O ens quedem amb aquella idea que a vegades...
Genèrica, que es vol modificar en el temps.
Doncs molt bé, ja ho sabeu, pares, mares, estudiants, professors, professores, hem de preparar els alumnes pel futur i deixar el passat una mica tranquil, però sense oblidar-lo. I doncs anem a començar l'entrevista.
Va, vinga, a veure.
Primer de tot, molt agraït per venir.
Moltes gràcies per convidar-me.
Perquè ja sé que teniu feina als centres i, per tant... poder-vos treure una estoneta d'allà doncs no és tan fàcil. Segurament el director doncs això no acaba de convèncer mai, no?
Bueno, fem
escolta una cosa, el tema és molt clar. Tecnologia sí, tecnologies no. Tu de què ets partidari? Tot i que ja intueixo què em diràs.
A veure, tu quan vas al metge prefereixes que utilitzin alguna tecnologia comprovada, contrastada per última generació o que t'utilitzin les sanguines per treure't la sang? Què prefereixes?
És una bona pregunta aquesta.
Clar, no sé, a vegades és molt fàcil prendre postures radicals, no? Que és el que tendeix a fer la societat d'avui en dia, polaritzar les opinions i per suposat és sí, ara, evidentment, sí, amb mesura, control i responsabilitat, que aquesta és la cosa que sovint ens passa, que les noves tendències, no?, i les noves necessitats, les obligacions i els interessos, sobretot, fan que a vegades doncs, prenem accions sense mesura.
Jo sóc dels que pensen que potser es va introduir o es van introduir les tecnologies sense tenir massa clar per què les volien fer servir a les aules.
Sí, sí, hi estic d'acord.
Perquè en un moment, de cop i volta, vinga, tots ordinadors, alguns treballen amb telèfons, altres amb tauletes, però això es va fer un dia per l'altre, no? I no sé si és bo fer-ho d'aquesta manera o haver-ho pensat més bé per què les volíem fer servir, realment.
Està passant, i encara passa, hi ha molts centres educatius que reben dotacions econòmiques de maquinari tecnològic que val una fortuna, que ni tan sols saben per què ho utilitzaran. Vull dir que moltes vegades no són els centres educatius els que demandem aquesta tecnologia. Moltes vegades són interessos polítics i interessos de grans empreses que tenen doncs, influències que el que fan és modifiquen i prenen aquestes decisions per nosaltres. Perquè històries en el que al cap de 2 o 3 anys en una part d'un magatzem o una aula perduda apareixen uns dispositius que ni tan sols s'han obert d'una caixa, això per mi és força trist.
Sí, perquè no? L'altra cara...
Perquè els recursos els paguem entre tots. No,
i l'altra cara de la moneda era qui va preparar els docents per fer servir les tecnologies.
Sí, perquè, ara... Darrerament...
És el que dius tu, i és veritat. En alguns centres, i amb alguns professors que he parlat, m'han comentat això, no? Oh, t'arribaran allà els ordinadors o el que sigui...
Que no ho has ni demanat.
I que no, ningú m'ha explicat com funciona. No.
I això és molt trist, perquè pot ser que perfectament els dispositius que et marquen hi hagi algú altre en un altre lloc que sí que els faci servir.
També.
I en aquell i a vegades podria dir, ostres, doncs si jo en tingués dos d'això, perquè tenim uns estudis i tenim un professional i unes necessitats que s'adequen al material que ens puguis ens diríem fantàstic, no arriben. Uh-huh. Llavors, ens passa el que ens passa, que la gestió acostuma a ser bastant pèssima en aquest sentit.
I també hi ha un altre tema vinculat amb això directament, és s'ha focalitzat molt les tecnologies amb l'ús dels ordinadors.
Uh-huh.
Però les tecnologies no només són ordinadors.
I tant que no, els ordinadors són poder el que ara estan al tòpic, però no, tecnologies uh-huh. ho són. El bolígraf que tens a la mà és una gran tecnologia.
I que, a més, aquesta tecnologia en concret, a més, té un èxit brutal perquè
clar.
No sé quants anys
clar,
funciona.
Clar.
No, jo ho dic, per exemple, les pissarres, no? Les pissarres digitals.
Sí, mira, van ser una miqueta buf en aquest sentit.
Sí, però un cop t'hi acostumes
a
treballar, les interactives són molt útils, eh? Almenys jo els feia servir a la universitat
uh-huh.
i a mi anava molt bé, eh?
Clar, clar.
Podies fer... una sèrie de coses que no podies fer sense les pissarres.
Uh-huh.
Però també és veritat que hi ha alguns centres que, vinga, va, tot pissarres digitals i, bueno, i ara què?
Clar, la majoria s'utilitzen, s'han acabat utilitzant com a projectors.
Sí.
No? Llavors, vale, fa la pena invertir seguint. De fet, ja quasi no se'n fabriquen. I les que se'n fabriquen ja són... bueno, aquí entraríem en coses tècniques, no? Però ja són monitors LED com els que tenim ara, que són tauletes gràfiques en gran.
Sí.
I això és una gran diferència. Les primeres, doncs, tècnicament tenien les seves limitacions. Però bé, evidentment, tot dependrà, sobretot, i és la part més important, sobre l'ús que n'hagis de fer. Vull dir, si tu tens pensat, i des de la teva, no, de la teva necessitat pedagògica, creus que aquest material t'utilitzarà, ostres, doncs benvingut sigui, facilitem-li al docent perquè creu que em podrà. Ara, tenir-ho per tenir-ho, doncs mira, perdoneu, però hi ha prou malbaratament de recursos tenim. Que...
I en relació a això, l'altra cosa és l'ús. Un cop els tenim, acceptem-los, no?
Sí.
Ja els tenim a l'aula, els ordinadors, cada un té el seu ordinador, la seva tauleta, depèn. Què en fem? Perquè, clar, jo m'he trobat, com a docent, que alguns eren llibres digitals, per tant, només feia la funció de llibre, entraven,
clar.
Buscaven la informació i ja està. En alguns altres casos feien exercicis, activitats d'aprenentatge, amb totes les trampes que hi havia, perquè recordo...
Sempre hi ha trampes.
Fa dos o tres anys un noi de secundària que havia de posar les paraules a la frase, no? L'espai en buit que hi havia a la frase.
Típic.
Què feia? Agafava les paraules, els posava així en saboleo, i després comprovava quantes estaven bé i quantes estaven malament.
Són sistemes.
Rectificava, però no llegia ni les frases, eh?
Ja, ja. És terrible.
Simplement posava paraules.
Sí, sí, sí.
I llavors ell ja sabia perquè havia...
No, però tenia l'enginy suficient de fer, intentar trobar, no?, on està el...
No, perquè havia
el que falta el gat.
Havia hackejat d'una manera o altra.
Correcte.
I podia entrar en el programa, veure els que estaven malament, corregir-los i posar-los a bé i ja està, no?
Bueno, també hi ha el qui copia...
Què aprenia?
El...
Però què aprenia?
Exacte, poca cosa.
Res, no? És que ni sabia de què anava el tema, no?
Però aquí la tecnologia és el missatger en aquest cas,
sí, no?
Perquè
matar,
també pots demanar els deures al company si estan escrits en papers i demanar que els copies i també estàs fent trampes, no? Vull dir que en aquesta manera, el fet d'haver decidit trobar una estratègia per trencar el sistema...
Ja és un aprenentatge.
Ja és un aprenentatge en si. Però bueno, tot això deixa de ser decoratiu, eh?
Sí, bueno, però hi ha editorials que han apostat molt fort per aquest tipus de metodologia... i han suprimit tota l'altra metodologia en format paper, sobretot, no?
Jo ara veig que les editorials estan hibridant,
totes les matèries
també.
Són aptes per fer-los en format digital?
No.
Bueno, ja suposo que l'educació física serà que no, no?
No, no, ni...
Però...
A veure, jo, el que deia al principi de la polarització, ja, i això està estudiat i fa temps i no és una cosa nova... hi havia un senyor que es deia Rubén Fuentedura i va crear un model que es diu SAMR en el que predica o analitza o estima com s'hauria d'integrar la tecnologia a l'educació, a la tecnologia educativa. I bàsicament hi ha quatre nivells. El primer és substituir, que és el que... I molts d'aquests països del nord que ara estan tirant enrere, no? Que es van, entre cometes, poder, no ho sé perquè no ho desconec, però adelantar i avançar, en fer aquesta substitució ràpida per interessos pràcticament sempre econòmics, el que van fer és substituir el paper per a l'ordinador. Clar, llegir sobre la pantalla pot estar bé, depèn de quin tipus de continguts, però depèn de quins altres. Ara ja tenim estudis des de la ciència que ens diuen que depèn de per què, és bastant més pràctic llegir sobre paper. Depèn de quin tipus de tecnologia de textos.
Sí, no, és el que anava a dir.
Llavors, si tu substitueixes una tecnologia per l'altra i no et dona cap valor afegit, després el que estàs fent és per què complicar-ho. Per què? Ara, tenim més aspiracions en aquesta escala, no? Tenim, vale, podem modificar la pràctica educativa? O sigui, el fet d'introduir un ordinador o un dispositiu electrònic a l'aula ens permetrà fer alguna cosa que no puguem fer sense aquesta tecnologia? Ah, atenció, això ja és diferent.
És diferent.
I arribem a una escala, que podríem comparar amb la taxonomia de Bloom, no? Arribem a les escales més abans, en el que podem fins i tot redefinir què és el que estem fent. Clar, jo recordo anys enrere fer pràctiques en què ens connectàvem per videoconferència en temps real amb escoles d'Estats Units, sí, o d'altres països. Clar, això, sense aquesta tecnologia no es podria haver fet. Això vol dir que tot ha d'estar fet en tecnologia? No.
No, de fet...
Però la realitat d'avui en dia, tots estem utilitzant tecnologia.
Contínuament.
Eliminar-la de la realitat de les escoles té sentit? Depèn.
De fet, la reforma que estan preparant al meu escola, jo el que conec és a Noruega, és no eliminar al 100% les tecnologies,
és que no té sentit,
sinó adequar-les en aquelles matèries o continguts en què la tecnologia és útil o pot ser útil, i recuperar altres metodologies potser més tradicionals en aquelles matèries que potser també funciona prou bé.
Sí, sí,
és a dir, suposar. No és una reculada 100%, sinó en tot cas és una reformulació de tot plegat.
És prendre consciència d'en quin fangans hem posat.
Exacte, a veure on te fem servir les tecnologies perquè ens aniran bé i ens aportaran un valor afegit, i en quines no cal perquè podem seguir amb altres metodologies.
Clar, ara la Comunitat de Madrid, per
aquí
exemple.
La
sí, la Comunitat de Madrid, per exemple. Ara la Justo estava reclamant, no, reclamant que no, l'any que ve... res d'ordinadors, no sé què. I fa 4 mesos estava enviant a tots els centres educatius pantalles a dojo. Llavors, a veure, aclarim-nos.
Però no? M'estàs posant un exemple.
Sí,
que...
però el mateix ens passa, el mateix ens pot passar, i ens ha passat en aquí, poder menys escala, però ens està passat, i ens ha passat moltes vegades. Ens hem passat de frenada, sí, ens hem passat de frenada, i cal prendre en consciència. Però... ens passa el de sempre, no? Moltes vegades les coses relacionades amb educació, igual que passa en molts àmbits professionals i de la nostra societat, és que els últims que se'ls pregunta són els professionals directament vinculats amb el sector específic.
I en el camp de l'educació sol passar bastant sovint.
Molt.
Ja t'ho dic jo per experiència.
Moltes vegades. Moltes vegades.
Una de les coses que vaig fer en la penúltima reforma educativa, vaig fer una cosa molt interessant, i és veure qui havia redactat aquella llei.
I cap... Estàs parlant de l'OMLOE?
Cap dels que havia redactat havia estat professor de secundària, batxillerat. Tots eren professors universitaris. I alguns ni això.
Estàs parlant de l'espanyol, eh?
Sí, sí, de l'espanyol. Vale. Llavors dius, clar, si tenim no gent decret, fent lleis educatives que mai han trepitjat una aula, no aquells nivells que realment hi ha vida, que és la secundària, la primària, el batxillerat, sinó a la universitat, que és un altre element, un altre món, doncs, home, surten les lleis que surten a vegades.
Clar, i quan has tingut 8 lleis en els últims 20 anys, llavors, evidentment, ens hem de protegir, i el primer és el primer, i són els infants i els adolescents i la seva formació, no? Perquè és una miqueta desgavell tot això, sí.
Un altre tema que va vinculant molt, i això és un tema que està començant ja a agafar una certa volada, és la intel·ligència artificial.
Un gran tema, molt interessant.
Això com afectarà? Perquè, vale, acceptem que la tecnologia ens pot anar bé, que és útil, i que, per tant, no l'eliminem. Però ara resulta que ens apareix de cop i volta el que en diem intel·ligència artificial, que també caldria precisar exactament a què volem
correcte
dir quan parlem d'això.
Generalment parlem de generativa.
Perquè avui en dia els nois i noies avui en dia parlen del ChatGPT o coses similars, programes similars. No van més enllà de la intel·ligència artificial. Ells.
Bueno, però busquen una solució o una necessitat.
Cap a on ens portarà això?
No sé, no sóc futuròleg ni sóc...
Bueno, jo a tu casa de situ, quan hi ha alumnes que han de fer un treball i demanen la informació en el xat i els hi fa tot el treball i el
mal
presenten...
Treball. Mal treball.
Aquest és un mal ús.
És un mal ús.
És dir,
o sigui,
podem tornar a passar una mica
el
que va
passar treball,
amb les tecnologies. Una mala praxis d'un element que pot ser molt interessant ens pot portar que a nivell d'aprenentatges no anem gaire bé. Podríem anar per aquí?
Sí, però penso
i
una cosa.
I com ho resolem, això?
Jo sóc del 75. Jo anava a la biblioteca i acribillàvem l'enciclopèdia, la copiàvem tal qual, no? I en certament estàvem fent mal molt ús de l'aquella biblioteca, d'acord? Per tant, que els nanos ho facin avui en dia amb ChatGPT, amb Gemini, o amb el model que els hi doni la gana...
Sí, però hi ha una diferència, perquè aquesta resposta ja la sabia.
Digue'm.
Quan tu anaves a la biblioteca i buscaves l'enciclopèdia, tenies una estratègia i havies de fer una sèrie de passos, buscar la informació.
Correcte.
Els alumnes no la busquen amb la intel·ligència artificial, li dono les paraules clau i ja està. I
sí,
qui
sí
busca la informació
per això
és el programa.
Per això t'estava dient jo abans, també, que des de la nostra responsabilitat, sabent que això existeix i sabent que això passa, ens toca replantejar de quina manera estem fent les coses.
Ah, exacte.
Ens toca replantejar-ho. És a dir, molts dels treballs que es demanaven i que s'encarregaven amb més o menys fortuna a fer a casa, avui en dia no tenen molt de sentit.
No, és que inclús hi ha vist treballs de recerca, fets per intel·ligència.
Sí, clar, home.
I, a més, i amb unes notes excel·lents, clar.
Clar, sí. I la manera de tenir, no? O sigui, també hi ha dades en aquest sentit, aquelles persones que tenen més habilitat en detectar si una cosa està produïda o no per un model de llenguatge com aquests, és aquelles persones que tenen experiència. I encara ens passa, i és normal que molts docents encara no han tingut l'interès, la necessitat o el temps necessari, perquè ja saps tu que ens toca fer moltes coses a vegades més enllà del que ens pertocaria.
Bueno, gairebé sempre.
I no han tingut la de posar-ho i tenir aquesta experiència directa amb aquests motors de treball, no?
Per tant, caldria una adequació dels docents per amb l'ús d'intel·ligència artificial.
Clar, però és que d'aquesta hi ha tantes.
Perquè és que si no, ara els alumnes, que són intel·ligents, evidentment, doncs busquen sempre la manera d'utilitzar qualsevol tipus d'eina a favor seu.
Però abans hi havia el Recon del Vago, eh? Vull dir que això sempre hi ha hagut maneres. O si no, compraràs un TFG, perquè avui en dia també els pots comprar. I abans ja els podies comprar, els TFGs. Vull dir que maneres de trencar el sistema. Ara, el que sí que, jo sempre dic el mateix quan em pregunten, ostres, davant del dubte, pregunta, digue-li que t'arraoni, que t'ho expliqui, amb quatre preguntes, i si tu des del principi dius, mira, nois, si tu com a docent els hi expliques, mireu, hi ha aquestes eines, serveix per això, fixa-t'hi, tal qual, si jo, del cas de dubte, sabeu que existeix, funciona, jo el que faré serà preguntar-te-ho. Si tu no pots donar 4 o 5 arguments del que m'estàs dient, ja està, tota la teva defensa...
Sí, perquè com a eina auxiliar, és a dir, per buscar
informació... Jo ho utilitzo, els meus fills ho utilitzen. Clar,
utilitzo
és una eina molt interessant.
Dia, quan tens algun dubte, alguna cosa, preguntes i amb la rapidesa que t'ho fa. Després has de buscar també si realment tot és el que tu vols.
Aquí ve la nostra
criteri,
el nostre criteri.
I si la resposta és correcta, no? Perquè no sempre el xat... jo treballo molt amb Copilot, per exemple, és correcte o no? Que això és una altra història.
Sí, bueno, és molt bo, és molt bo.
No, és molt bo. I la informació que et dona moltes vegades va molt bé. Per fer bibliografies va genial.
És fantàstic, sí.
Escolta una cosa, a l'escola, on estàs? Com esteu de tecnologies? Què feu servir? Com els feu servir? Teniu algun projecte, alguna cosa?
Sí, tots els centres, tots els centres han de tenir el seu pla. Diguem, el Platac.
Però, per exemple, hi ha, i després de l'escola que vindrà, després del FAR i la Minerva, per exemple, ara estan treballant amb el podcast, estan fent podcast.
Molt bé.
Juntament amb l'institut, fan un projecte molt interessant de col·laboració.
Fantàstic.
I en aquest cas s'han dedicat a fer podcast. Que els pengen a les xarxes i pels
molt bé.
Vosaltres teniu algun projecte en marxa, alguna coseta en aquest nivell?
De què? De crear podcast?
O crear el que sigui. Vull dir, en l'audiovisual també es poden fer moltes
coses. Sí, fem assignatures. Jo sóc, justament, no coneixia la pregunta, jo sóc profe de producció audiovisual, que és un objectiu de quart d'ESO. I també de digitalització quart d'ESO, també. I fem, no sé, ara mateix estàvem imprimint uns nanos, estem imprimint en 3D, continguts, ells fan tot el procés, des del disseny en 3D fins a la... Clar, avui en dia la generació additiva, no? Física... clar, la predicció és que d'aquí uns pocs anys, fins i tot hi ha algunes preses que ja ho estan comercialitzant, se't trenca alguna peça de moviment o de la nevera i que tu siguis capaç d'anar directament al directori i imprimir-te la peça a casa teva.
Això ja estaria bé, però estalvi.
Sí, no? Vull dir, són coses que ja comencen a aparèixer. Llavors, que un nano tingui la capacitat de poder incorporar un model i modificar-ho...
Jo comento això...
De podcast en aquests moments, no, però n'hem fet fa temps.
Podcast,
vídeos i gravacions.
D'aquí dos dies ho farà gairebé tothom. No, jo em refereixo al fet que moltes vegades s'encarrega treballs audiovisuals als alumnes, però no, tampoc no se'ls ensenya com s'han de fer.
Clar,
llavors, a veure, és com tot, no? Si no hi ha un aprenentatge previ, és com fer
un
anàlisi de
serà
text.
Un xurro,
si no
t'han
ensenyat a analitzar un text, sortirà el que sortirà.
Sí, sí.
Llavors, una mica, vaig detectant, Calella, Pineda, que són els centres on més o menys tinc algun contacte, que els diuen, heu de fer un vídeo.
Però
tampoc se'ls ensenya com es fa un vídeo.
És habitual.
Llavors, què passa? Que t'ensenyen unes coses que dius, ostres, això... a nivell de presentació o de contingut, doncs és bastant patètic. No hi hauria d'haver una matèria, una assignatura,
mira, justament ara de batxillerat...
que fos explícitament de tecnologia? D'ús, eh? D'ús.
D'ús. Hi ha assignatures i centres educatius que ho fan, eh? I tenim aquesta assignatura que es diu digitalització, que el que intenta fer és això, no? És, abans hi havia l'assignatura d'informàtica, ara és tan transversal i tan horitzontal que el que fa és que s'integra en molts dels àmbits de la vida, Llavors, l'assignatura aquesta de... La matèria, perdó, ja no són assignatures, ara són matèries de digitalització, el que intenta fer és això, no? Donar com un sentit transversal a... Tenim tecnologia en molts de llocs, vale, hem d'aprendre a sentir el criteri, no? És el que dèiem abans.
Perquè això passa, per exemple, hi ha un centre que...
No podem donar per suposat.
Hi ha un centre que han fet una matèria secundària que és l'ús de l'Excel, el Word, el PowerPoint, etc. No? És a dir, els hi ensenyen a fer servir aquestes eines que després no puguin aplicar.
Però això fa molt de temps que ho fem als centres educatius.
Sí, però en aquest cas és una matèria, a més és avaluable i tota la pesca. No? Dius, bueno, almenys se'ls hi ensenya a fer servir aquests elements perquè després els puguin aplicar en els seus treballs o el que sigui. No?
També hi ha un dilema en aquest sentit, eh? Perquè avui en dia, si tens una miqueta d'habilitat i tens experiència amb algunes intel·ligències artificials, alguns d'aquests motors, et sorprèn la capacitat de coses, perquè hi ha coses que a vegades es plantegen. Ara l'edició de fotografia avui en dia, no? Que jo recordo que havia fet fa una dècada enrere assignatures d'editors com GIMP o com Photoshop, clar, avui en dia és que dues quatre indicacions clares i agafes aquella imatge i ja està. Vull dir que hi ha tecnologies d'aquestes que també estan. Excel, fins a quin punt hem de fer servir Excel? Evidentment, Excel és una eina importantíssima i la faig servir periòdicament.
Hi ha altres coses
però,
que superen l'Excel.
Però, dius, ostres, fins a quin punt? O sigui, hem de donar un coneixement, jo crec, més horitzontal, més general, no? I és la meva opinió, eh? Però el que sí que hem de fer, és el que tu deies abans, és ensenyar-los. Mm. És la nostra responsabilitat. No totes les famílies, no tots els alumnes tenen la sort de tenir una família darrere que els hi pugui ajudar. Si no ho fem des de les escoles, si no els diem, mireu, això és el que hi ha, qui ho farà? Els deixarem com analfabets digitals?
Bueno, seran, sí, seran persones que seran uns mínims.
Ja, perquè...
Però poca cosa més. No trobaran tota la possibilitat que pot oferir la tecnologia, que és molta, no la sabran fer.
Claro.
Això és com l'ús dels mòbils. Els mòbils es fan... O sigui, diuen, jo sé com funciona i sé fer moltes coses. Saps fer quatre coses.
Ens va fer
però
molt de
no
mal...
aprofites
sí,
tot.
Sí, ens va fer molt de mal el concepte de nadius digitals, no? Que durant molt de temps ens ho vam creure, que realment aquests nanos, quan... no, perquè ja han nascut i ja tenen ordinadors, en saben molt i realment... No en saben, fan un ús molt superficial no? I necessiten algú a criteri que els acompanyi en aquest sentit.
Cristian, anem acabant.
Fantàstic.
La pregunta que et faig és quin futur preveus a les tecnologies a l'àmbit educatiu? Seguiran?
Bueno, jo crec que ja hauria de ser el moment, ja de començar a dir noves, no? Treure el noves, perquè...
Sí, però que de noves ja no en parlo, ja parlo de tecnologies, perquè...
No,
i en plural,
perquè
i a sobre plural.
Noves, vull dir,
no,
sempre noves. Hi ha hagut tecnologies en els centres educatius, no, per sort, jo crec que per sort...
Avui en dia hem de parlar de tecnologies, a més, en un sentit ampli, no?
Clar,
no
tot és i l'altre, sobretot, és l'eficiència, criteri i responsabilitat, vull dir... Si fossin capaços de que la nostra veu i la nostra experiència i professionalitat sobresortís a les necessitats, exigències i interessos dels governs, en aquest cas, o dels departaments,
bueno,
aquí sigui, seria més fàcil.
Que els docents facin arribar la seva veu i la seva opinió.
Sí, noi, però
i el seu
ja saps com
fer.
Funciona això, eh?
Sí, per desgràcia anem bastant al revés. En aquest...
Molt bé.
Doncs escolta, moltes gràcies per venir,
explicar-nos
una miqueta i situar-nos doncs, en el món aquest de les tecnologies, que segurament avui no hem acabat amb res.
No.
Sinó que tocarà posar una coma al que vindrà després.
Des del principi de la humanitat que seguim creant tecnologia.
I no pararem.
Moltes gràcies,
Cristian.
Vinga, que vagi molt bé.
Bé, doncs anem a continuar. Ja heu vist el canvi radical que hem fet. Abans tenim un sol convidat, ara tenim molts convidats i convidades. Escolta, això fa goig veure tanta gent aquí. Us hem convidat perquè m'han dit, és allò que deien abans, m'han dit que tant el Far, la Minerva, com el Bisbe Sivilla també esteu tirant endavant un projecte de podcast molt interessant. I com que no en tinc ni idea, per això esteu aquí, perquè m'expliqueu una miqueta doncs, de què va el tema i a veure de què realment esteu volent aconseguir amb aquesta experiència, amb aquest projecte, diguem-li com vulguem, suposo que en tot cas és una activitat. Doncs què voleu fer amb això? Vinga, qui s'atreveix?
Començar.
Vinga, va, sense vergonya.
Jo, ja, d'entrada.
Penseu que us estan escoltant, us estan veient per la tele, escolta.
Bé, tot
sí,
bé.
Sí, això sí, us heu d'acostar el micròfon, sí. Perquè si no...
Bé, tot, no?, del curs passat, perquè cada any hi ha unes sessions que ens coordinem les escoles de primària amb l'Institut Bisbe Sivilla per veure quines activitats o quins projectes podem fer doncs d'una manera transversal. I l'any passat, el curs passat, va sorgir el tema de com donar-hi més importància a l'ús de la llengua catalana fora del que serien les classes més magistrals, més teòriques, més lectives. I va sorgir la idea doncs, de crear uns podcasts on els protagonistes fossin els alumnes de les escoles de primària i els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Bisbe Sivilla.
Genial. Però llavors aquest podcast com es munta? Perquè clar, fer un podcast el pots fer de moltes coses, parlant de moltíssimes coses, i de què parleu vosaltres en el podcast?
Nosaltres parlem de diferents festes que celebrem a les escoles i als instituts, com per exemple Carnaval, Sant Jordi, etc.
O sigui que heu fet un podcast d'aquesta setmana? O... Sí?
Sí.
En teniu un ja a punt de sortir o ja ha sortit?
Ja ha sortit.
Ja ha sortit. Sí.
Vinga, a veure si el feu arribar a la casa i els de Calella, doncs Ràdio Calella s'atreveixen a posar-lo. I de què parleu per això concretament? Del que feu, del que es fa, del que feu vosaltres en els centres? Com ho enfoqueu?
Bueno, cada centre té una mica uns timings, no?, i uns temes específics per parlar. Llavors jo crec que potser ara cada un d'ells, que ve d'una escola diferent, poden explicar una mica de què van parlar en aquest últim, bueno, en el que van participar cada un d'ells.
Doncs vinga, va, qui s'atreveix a veure Sant Jordi, com ho tenim?
Què vam explicar?
Nosaltres vam explicar de com les escoles públiques de Calella celebrem el Carnaval.
El Carnaval. I com el celebreu el Carnaval? I això, com ho expliqueu en un podcast? Perquè, clar, una cosa és explicar... Celebrem el Carnaval, molt bé. Però què expliqueu en el podcast?
Doncs...
Cada escola explica una miqueta, oi?
Sí.
El que fa cada centre, i també hi ha entrevistes a mestres...
Val.
I participem tots una miqueta.
S'explicava també, no? Nosaltres ens va tocar explicar l'origen, no?
Correu el micròfon, que sí.
L'origen de la paraula Carnestoltes, no? De Carnaval, d'on venia una mica d'història, sí? I després, què més?
De Sant Jordi.
De Sant Jordi també hem
explicat. Vam explicar d'on venia el dia de Sant Jordi, per què, i per què es regalava un llibre i una rosa.
I això ho expliqueu per als companys i companyes... o pels pares... Per qui ho expliqueu, això?
Per tothom.
Sí, és a dir, és un podcast obert a les persones que el vulguin escoltar.
Sí.
Molt bé. I de moment aquest podcast només és amb ràdio, diguem-ho així, amb veu. Sí. No hi ha imatges, encara no us atreviu a fer imatges, no?
No. Només serà la veu.
Penseu que un podcast al final és una mica com això, no? Micròfons, unes càmeres que us puguin gravar i endavant.
Sí, el que passa és que ens vam trobar que ens era molt complicat trobar-nos tots, perquè, clar, sí, reunions, classes, coordinacions, i el que vam fer és gravar-ho cadascú en el seu centre i llavors vam fer el muntatge.
I com es trien els nens i nenes que han de parlar?
Primer fem un càsting de la gent que es vulgui presentar al podcast i escollim a persones, no, fem com un càsting de lectura, llegim en veu alta i escollim a persones doncs, que tenen facilitat per llegir. I després fem com grupets i un grup explica Carnaval. Ho gravem. I amb Sant Jordi vam fer igual.
I això, de cara als docents, qui se n'ocupa de revisar que surti un podcast potent? Qui se n'ocupa d'això?
Nosaltres, en el nostre cas, tenim una mestra destinada a fer aquesta tasca. Hi ha un grupet que fem el suport, però som en concretament tres mestres que fem tot el procés de selecció i així, i després hi ha una mestra que és la que grava amb ells, que sí, Bernat, i bueno, després es fa una edició. També hi ha una mestra del Bisbe, en aquest cas, que fa l'edició dels àudios.
I tot el que s'ha de dir i explicar, això, qui ho fa? Qui ho escriu?
Això ho preparem una mica els mestres. En la coordinació ho preparem perquè després no quedi amb talls molt bruscos. I donem l'entrada al següent grup, o el Bisbe, o el FAR. Bueno,
fem una mica d'equip de redacció, sí. Els mestres. Aquesta coordinació ara mateix està destinada a això, sí.
Quan sol durar un podcast dels dos que heu fet, de Carnestoltes i de Sant Jordi?
El de Sant Jordi va durar més o menys 13 minuts. I el de Carnaval era 10, 11.
Això què vol dir? Que hi havia poques coses a dir o hi havia vergonya de parlar? A veure, tu què dius?
Bueno, no sé.
Ai. Ara estem descobrint aquí aquelles coses que no es veuen.
La intenció, en un principi vam parlar que tampoc fos una cosa que durés massa, que fos fàcil, no?, d'escoltar, que ho poguessin compartir a les xarxes, i que aquests, no?, aquests 10-15 minuts vam pensar que ja eren suficients.
Jo també us haig de dir que he escoltat el de Carnaval i me va agradar molt.
Gràcies.
Que està molt ben fet, els nens i nenes que parlen ho fan molt bé, i sobretot hi ha una cosa que també com a docent doncs m'hi fixo molt, que és la vocalització, i vocalitzen, i per tant se'ls entén, que això també és molt important a vegades, perquè no tothom té la...
Sí, aquesta era una de les proves també del càsting, eh?
Clar, perquè clar, a l'hora de llegir en veu alta, si no vocalitzes, doncs al final potser no entens el que has d'entendre, i no se n'anem bé. Però ho vaig trobar molt ben estructurat, sobretot, i s'entenia perfectament el que explicau. Espero que el de Sant Jordi me'l passareu també i el podrem escoltar.
Sí, el Bernat potser us pot explicar on el podem escoltar, no? Així fem una mica de promoció.
On el podem escoltar?
Vinga.
A l'Instagram de les escoles. De la Minerva, l'Institut Bisbe Sivilla i el FAR.
Molt bé. I només a l'Instagram, per això, eh? No és a xarxes en format obert?
Bueno, sí, de...
Bueno, he fet a partir de l'Instagram es pot arribar, no?
Sí, a través de les xarxes socials estan obert, o sigui que en principi...
Nosaltres també avui l'hem penjat a la pàgina web per si alguna família no té Instagram o així.
Ja ho sabeu, família, si ens esteu veient, a la pàgina web també hi és, eh? Per tant, entreu a la pàgina web. Que de tant en tant també està bé entrar a les pàgines web dels centres.
I
va ser amb el que alguns pares hi fa mandra. Doncs no, han d'entrar-hi, han de mirar a veure què hi ha, novetats, tot. Molt bé. I quin esteu preparant? Si és que en prepareu algun. Perquè aquestes alçades del curs ja no sé si prepareu.
Dimarts ens reunim de nou per fer la valoració del podcast de Sant Jordi i mirarem a veure si pot haver-hi un tercer, però també és veritat que el curs està a les acaballes i no sabem si hi haurà el temps suficient per fer-ne un altre.
Potser
o
el de final de curs,
el de final de
estil, ho hem d'acabar de parlar.
Ja ho decidireu,
ho deixem així.
Recordeu que ja heu generat expectatives també.
Sí, no?
Quan un genera expectatives, doncs té una mica l'obligació de respondre. I sobretot m'imagino que va haver-hi un piló de nens i nenes d'estudiants que volen participar també,
sí,
i que no
sí.
han pogut fer-ho fins ara. No?
Sí.
Clar, doncs heu d'estar tots preparats a veure quan me toca a mi.
No, i és molt maco també perquè es dona l'oportunitat a tots els que els hi faci il·lusió posar-se davant d'un micro, que no és fàcil, no és gens fàcil, i bueno, també és molt maco que hi participen alumnat d'aula d'acollida, per exemple, que aquest és un dels objectius d'aquest projecte, d'aquesta activitat.
Que sigui una activitat més inclusiva, no?
Sí.
Per aquí. Bueno, això està molt bé, perquè, clar, ja t'ho pregunto tu, quan te van dir que havies de parlar, com t'ho vas agafar? Vas posar nerviós? Vas tranquil·litzar? O...
Bueno, més o menys em vaig posar una mica nerviós, però com...
Dos dies sense dormir, més o menys?
No.
No, no.
Només em va costar una mica.
I com va ser l'experiència, el primer moment de veure't allà gravant?
Bé.
Sí?
Sí.
D'aquí a ser periodista no t'hi veus?
No.
Bé, si la veus també va bé, també va bé. I aquesta noia que hi ha aquí al costat, com et va anar al primer moment? Va estar nerviosa quan te van dir, mira, tu hauràs d'explicar això.
Sí, una mica.
I com ho vas fer-ho per passar els nervis? Com ho vas fer-ho?
Ho gravàveu, us escoltàveu, eh?
Ah, almenys els hi feu escoltar, no? Que això està molt bé, això.
Ho vam repetir unes quantes vegades.
Unes quantes vegades. Però això en tot cas no ho direm, eh? Ho deixarem estar. Eh? Va sortir molt bé, va sortir molt bé. I tu, com va anar l'experiència?
Molt bé. Sí. Sí, quan primer ens van donar el paper, no? Ho vam estar repassant una mica i quan ho vam anar a gravar, doncs sí que van haver uns moments que la veu no ens agradava com sonava.
Perquè sona diferent la veu,
sí.
Eh?
Sí, això és totes coses diferents. Llavors, clar, la veu no ens agradava i ho vam repetir, però al final crec que ha sortit bastant bé.
En tot cas, sapigueu que moltes persones que parlen així normalment a micròfons o el que sigui, fan també pràctiques de veu.
Sí.
També es pot fer. Molt bé, i bueno, deixarem en tot cas penjat i pendent, a veure què fareu al final de curs, eh? Si feu un podcast, doncs feu-nos-ho saber i si podem, doncs farem un altre visionari. Inclús algun dia si mirarem de parlar amb els tècnics a veure si podem passar un trosset un altre dia. Però jo crec que pot ser interessant també que el públic en general doncs vegi i escolti en aquest cas doncs el que es va dir. Ja ho dic, si el de Sant Jordi és com el de Carnestoltes, aneu bé, aneu molt bé, aneu fantàsticament bé, perquè... Escolta, i Sant Jordi com va anar, per cert?
Molt bé.
Molt bé.
Perquè us veig cares de felices, per tant, vol dir que anar bé.
Sí.
Sí. Normalment després del Sant Jordi l'endemà dels professors...
Esgotats, però a més el dia va acompanyar, va fer...
Sí.
No? Que teníem aquella cosa, ai, si plourà, no plourà... I, no sé, l'institut, molt bé, l'entrega de premis, sí, del certamen literari, de diversos concursos de cartells, punts de llibres...
Cançons...
Concurs de dites... Sempre tenim molts artistes que ens canten i ens toquen instruments, sí? I molt bé,
sí.
Bueno, Sant Jordi és això, no? Una mica també de celebrar la festa de la llengua, també, de... Com amb la llengua catalana es poden fer moltes coses, no només tot ha de ser anglès.
Exacte.
Sí, que hi hagi hagut anglès, que se m'ofengui, eh? Però
no,
que,
no.
Hem de fer activitats amb anglès. Bueno, està bé, va, vinga, va, fem-ho, però home, tant que hi hagi un dia al curs que el català també sigui la llengua predominant i el que carai li doneu una mica d'importància, també està bé, no farà cap mal. Doncs escolteu, esperem que porteu el nou podcast, esperem que aquest projecte només sigui el primer... o el primer pas per fer nous projectes o per donar continuïtat, que us atreviu amb les imatges també, que això jo crec que seria un altre pas endavant, perquè si un se sent la veu i ja li pot agradar veure's en una pantalla, ah, que està bé. Ara si mireu tots cap allà a la pantalla us veureu, podeu saludar si voleu, eh? Vull dir, no hi ha cap problema, tothom està content. Però clar, veure's en una pantalla també és divertit, eh, que sí?
Sí.
Allò, sortir a la tele, eh? Sortir a la tele. Doncs vinga, a veure si us animeu i, escolta, i si des de la Ràdio Calella us podem ajudar o donar un cop de mà, doncs tot és parlar-ho. Eh? Bueno, els del FAR tenen un cert avantatge, perquè un cop tenen aquí al costat.
Estem aquí, estem aquí al costat. Potser,
tot i que tirar cables, com diuen, eh? Els tècnics de tirar cables no és tan fàcil com sembla, això, eh? Doncs, escolteu, us agraeixo moltíssim, moltíssim que hàgiu vingut aquí a presentar aquest projecte, a mi em sembla meravellós. Feu-nos arribar al de Sant Jordi, que l'escoltarem, i a veure si algun dia el podem colar una estoneta per aquí alguna cosa, i espero i desitjo que ens puguem tornar a veure ben aviat amb un altre projecte. Qualsevol projecte de les escoles, ja sabeu que són benvinguts i ben rebuts, i si podem donar una mica de difusió, doncs ho farem amb molt de gust. I vosaltres a seguir estudiant, que s'acosta al final de curs i s'ha d'aprovar això, eh?
Ja s'acaba, ja s'acaba això.
Res de festes i coses d'aquestes, fer els deures, si és que n'hi ha, eh? Preparar bé els exàmens, no fer enfadar les mestres. Ah, veig alguna cara per aquí que no sé, no sé jo. A veure si haurem de parlar tu i jo un dia d'aquests.
No, ja
em
porto bé.
Bueno, m'ho apunto, eh? Doncs vinga, moltes gràcies.
Gràcies,
molt d'èxit amb el podcast i a disfrutar. I bé, arribem al final del programa i al final del curs també, encara tinc una mica la idea de ser professor, perquè m'he jubilat ara fa uns mesos i encara tinc el deix, eh? A final de curs, aquesta època estem arribant a final de curs. Mireu, voldríem fer una notícia, recordar que està obert el període de sol·licitud de beques per als cicles formatius, el batxillerat i els estudis universitaris, fins al 14 de maig, per tant, famílies i estudiants, aneu en compte, no us despisteu gens perquè els terminis són els que són. I un cop s'acaben els terminis, tenim problemes. I també fer anunciar que del 28 d'abril, és a dir, Des de dilluns que ve fins al 23 de maig s'obren les inscripcions pel casal d'estiu que organitza l'Ajuntament de Calella. I per tant també seria bo doncs, que ningú es despistés perquè les places són limitades. Recordeu també que el casal és per nens i nenes d'infantil 3 fins a 6è de primària i que la durada serà des del 30 de juny fins al 29 d'agost i que les activitats es faran a l'escola Alfar, aquí al costat de Ràdio Calella Televisió. Doncs estigueu al tanto, eh? No us despisteu i el primer que arriba és el primer que s'emporta, com deia aquell. Per tant, moltes gràcies per escoltar-nos. I acabem ja, i a veure si me'n recordo, perquè últimament no l'enganxo gaire, avui escoltarem una cançó, una música d'un grup que es diu Blaumut i que cantarà una cançó que es diu Pa amb oli i sal, que esperem que us agradi. I ja ho sabeu, si voleu seguir el programa, ho podeu fer-ho a través de les xarxes socials, Facebook, YouTube, en fi, totes les que hi ha, que són un piló, i que ara no farem la llista per fer més propaganda i publicitat de tota aquesta gent. Doncs molt bé, amb vosaltres us deixem aquesta música. Ara mateix la música no sent gaire bé, però suposo que ja ho resoldran. Ara sí, ara ja la cosa s'ha posat a to. Doncs molt bé. Moltes gràcies per seguir-nos una setmana més i ens veiem d'aquí 15 dies amb un nou programa, amb nous temes, amb nous convidats i, com sempre, parlant d'educació. Bon dia.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos de...